Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Altres mons, amb Joan Riera, antropòleg.
Veritablement, es mare es va aturar en el temps. La història es va oblidar d'ella durant mig segle. Atrapada en un dels conflictes més llargs d'Àfrica, 30 anys de guerra per la independència d'Eritrea, gairebé no va patir danys materials, però l'ocupació etíop la va mantenir aïllada sense actualitzar-se. El 1991, quan la guerrilla Eritrea va recuperar la ciutat i es va acabar la lluita, Asmara era la mateixa urbs europea que els italians van construir a la dècada del 1930. I així continua. El paisatge àrid i escarpat que embolcalla la ciutat, llaurat per profuns canons i valls, no adverteix del petit oasi que Asmara representa pel viatger. A la capital Eritrea, l'anarquia bigarrada d'altres urbs africanes es transforma en ciutat endreçada, plàcida, gairebé balneària. A vegades, quan es transita pel centre urbà, un es pregunta si no està envoltat per un decorat de cartró-pedra. L'artèria principal és l'avinguda de l'Alliberament, abans Mussolini i Haile Selassie, que creua el centre d'est a oest. L'atmosfera que s'hi respira és gairebé mediterrània i no es percep només en l'arquitectura, sinó també en detalls com les bugambílies que esquitxen alguns racons. Aquí i allà és fàcil que els edificis ens traslladin dècades enrere. De fet, són una mena de museu a l'aire lliure, on s'observa l'arquitectura europea més innovadora d'aquella època. Una barreja que abasta des del moviment racionalista fins a exemples de cubisme, expressionisme i fins i tot de futurisme. Tot és molt diferent del que cal esperar d'una capital africana. Ignasi Gallart, per Altair. Joan Riera, què tal?
Molt bé, Toni.
Parlàvem de la capital d'Eritrea, però jo t'he vist en una fotografia amb la reina Kunama, que et posa la mà al cap, com si et nomenés cavaller, tu lleugerament inclinat amb una inclinació de respecte.
Sí, ja saps que, a pesar del meu republicanisme identitari,
jo
sempre, sí, m'agraden les coses morboses i glamuroses i sempre caic a la trampa.
Caus la trampa i
de
caus...
De fet, no és una monarca. Aquesta senyora era la líder d'un grup de dones que s'anomenen les andines, que són les que marquen el ritme social i econòmic i polític dels Kunama, que és una ètnia molt desconeguda i fascinant entre la frontera d'Eritrea i Sudan, i és l'únic grup matriarcal que existeix a la banya d'Àfrica i un dels únics grups que romanen al continent africà.
Després anirem a veure o a saber més coses d'aquest matriarcat, com tu dius, de la banya d'Àfrica. Tu també tens alguna debilitat especial pels països devastats per guerres. Eritrea, durant dècades, doncs, també va patir una guerra i va haver de reconstruir-se de zero, és a dir, que d'alguna forma gran part del que veus
sí, podem
ha estat
que...
reconstruït, no?
A veure, és cert que és un país marcat per la guerra. És una guerra de finals dels 50 fins al 91, quan guanya la independència, i que reprèn a principis dels 2000 una altra petita gran guerra o gran petita guerra sempre amb el veí Etiòpia, que és el veí colonial, perquè tot això, Eritrea i Etiòpia formaven part de la Gran Abissínia, però es van separar amb l'arribada dels italians, que va marcar la colònia d'Eritrea, i la resta va quedar com un regne independent sota la monarquia del Selassie, no? El clan dominant fins als anys 70. Llavors, sobretot m'interessen els destins que tinguin personalitat, que tinguin quelcom per explicar, i lògicament un país que ha patit i que se n'han sortit o que estan sortint, doncs té més relat que altres que ho han tingut potser més fàcil o que tenen menys moviment.
Es mare deu ser una mica com quan ets a Angola, que et trobes en un país, en una ciutat, en aquest cas la capital, d'arrel europea.
Sí, tota Àfrica està colonitzada, exceptuant Etiòpia. Sí, tots els països estan colonitzats per alguna força europea en els darrers 150 anys, però alguns li van ficar només el pauet. Llavors, la presència europea cultural i sobretot visual, que és l'arquitectura, és mínima. En el cas, com tu dius, d'Eritrea i en la seva capital Asmara, es nota molt la presència italiana. No hi van estar tant de temps com els portuguesos a Angola o Moçambic, van estar potser un segle o quasi menys. El que passa és que es nota que hi van fer grans inversions, sobretot en el període feixista sota el Duce, on va haver aquest moment històric que el Duce, el Mussolini, doncs als anys 30, amb embranzida, amb suport d'Alemanya, pretén que Asmara sigui l'entrada de la civilització italiana, europea, al continent africà, no? I llavors s'hi fan grans inversions. O sigui, en un període relativament curt de temps es construeix una ciutat de nou amb l'estil de l'època, que és l'estil difícilment definible perquè barreja un decò amb un futurisme. És l'època d'entreguerres, on les màquines prenen força, no? És un període molt interessant, i Asmara, ciutat parada en el temps, doncs és una mostra de tota aquesta època d'esplendor arquitectònic.
Capital situada a 2.400 metres d'alçada, allà on el primer governador civil italià, un tal Ferdinando Martini, va decidir traslladar la capital des de Massawa, que és on estava inicialment. La ciutat portuària de Massawa.
Massawa era molt calorosa, o sigui, és una de les ciutats més caloroses del món, pot arribar a 50 graus. És bastant hostil i, a part, pateix de tant en quant un terratrèmol. El darrer va ser als anys 20, que va fer que es tingués que reconstruir uns anys després, no? Llavors, per aquesta raó, la calor, els mosquits i els terratrèmols, i la més difícil protecció a la ciutat, no?, enfront d'atacs estrangers, no?, al ser marítima, doncs la van fer traslladar en el 85, la capital Asmara, a les muntanyes, que és fresc, de fet allà has d'anar abrigat i no hi ha paludisme.
I encara trobes doncs vestigis ben visibles de l'època italiana.
Totals.
Com el Teatre Asmara, el Palau Givi,
la Piccola Roma.
La Piccola Roma.
S'anomena la Piccola Roma, com Luanda és el París africà, no? La capital angolenya se la coneixia així, o Abidjan, el Nova York africà, doncs la Piccola Roma era Asmara i encara ho és. Tens una sensació de que estàs a un lloc llatí,
amb cafès,
i, sí, sí.
I pots menjar italià?
Sens dubte, sí. Els italians hi estan fins al 75.
La gent gran encara deu parlar italià, segons
sí,
com.
És omnipresent. És una cosa que sobta molt i és la marca país, aquesta herència italiana. Aquest amor que va sentir Itàlia. Itàlia s'hi va sentir molt còmode. Perden la colònia en el 42, passa a ser protectorat britànic, però després, amb l'ocupació monàrquica abissínia, etiòpica, els italians mantenen el seu estatus. Pensem que el Haile Selassie, tot i ser enemic d'Itàlia, ell es va educar a Roma i llavors tenia simpatia, era italianòfil, llavors va preservar amb el DERG, amb el cop d'estat i l'evolució de la monarquia i l'entrada al règim comunista, els italians se'n van anar al 90%. N'han quedat alguns, inclús una petita comunitat jueva molt curiosa. De fet, queden tres jueus i un de forma permanent.
Tres jueus?
Sí, un, que sempre és el que obre la sinagoga els dissabtes, el sàbat, doncs el Sami, un senyor de 74 anys, fascinant, diu, ha nascut allà, de quarta generació, la sinagoga de 1906, i té un museu, un petit museu, exquisit, i bé, també parla de la història. Eren importadors de contes de vidre.
Sí, els carnets, les granadures.
Per fer el comerç per fer el comerç amb les tribus de l'interior.
Tribus que n'hi ha força, perquè hem parlat de l'italià, de fet la llengua més parlada a Eritrea és el tigrinya, que és una de les 9 que corresponen als 9 grups ètnics principals: Afar, Bilen, Hedarep, Kunama, Nara, Rashaida, Saho, Tigre, Tigrinya...
Sí, per ser un país relativament petit, doncs sí, és prou divers, i un dels meus objectius en el darrer viatge va ser fer una prospecció de la... Era que es mantenia, no?, de la diferència estribal...
Què hi ha del cert de la teoria?
Sí, perquè, clar, al ser un país tancat, amb molt poc turisme, amb molt poca penetració forana, doncs la informació queda una mica descontextualitzada. Llavors, calia anar.
I vas i arrenques per...
Per Asmara. Vam anar a l'hotel Albergo Italia, de 1898, fascinant, és un hotel per a tant el temps, arreglat, a vegades amb un gust dubtós, no?, amb influència xinesa, però l'estructura neoclàssica de l'època es manté, les habitacions, hi ha el personal parla italià...
No? Això què vol dir? Que es deia Albergo Italia, però el que sortia a recepció era en xinès, el que t'atenia?
No, però hi ha hagut inversors, no? Ara és el gran inversor, com a quasi tota l'Àfrica, llavors arriben els mobles antics s'han perdut, s'han cremat o s'han venut, i les substitucions no són comprades a Torino, són comprades al port de Massawa, i provenen quasi totes de la costa xinesa.
Intueixo que Massawa devia ser la primera destinació després d'Asmara.
Sí, es baixa per una carretera sinuosa, baixem d'aquests metres que tu has dit.
2.400.
De 2.400 fins a arran del Mar Roig. O sigui, una baixada brutal. Canvia l'ecosistema, canvia el clima, canvia la gent. Passem de... Les muntanyes són de religió ortodoxa, cristiana, de rita clàssic procòptic, no?, com a tota la Gran Abissínia, i baixem a la costa, que és sobretot islamitzada, perquè tot allà era comerç amb els països de davant, la península aràbica...
En aquest cas, el Iemen.
El Iemen,
sí. Estàs molt a prop de la guerra.
Sí, sí. I és una ciutat que va créixer durant el domini otomà, des del segle XVII fins ben entrat al XX.
Es notava que a la riba oposada hi havia guerra?
No, a veure, el comerç segueix actiu, i es veu gent d'origen germanita, per allà molts restaurants, no es percep. Pensa que és un país tancat. A Eritrea només hi ha un diari amb 3 pàgines, i sempre surt el president. És un país italianitzat i tancat.
No vull ni imaginar-me la informació que tenen els ciutadans. Un diari de 3 pàgines i sempre hi surt el president.
Sí, 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 és com el gran Mao aquests. O...
Sí, sí, està clar, així, està clar.
I bé, quin era el gran tema?
Quin era
el gran
tema?
Mantra era la pau amb Etiòpia.
Firmada després, el juliol del 2018.
Sí, sí, això és el gran efecte històric. Tothom esperava el president que governa des dels anys 90, és el general que va guanyar la guerra d'independència contra Etiòpia, i s'ha mantingut el poder de forma molt eficient, i el país tancat, és una república socialista recolzada sobretot per la Xina. És el gran poder econòmic i polític del mundial que recolza el règim i que evita la seva caiguda, perquè està en default, no?, també econòmic. Tot el port de Massawa està sota mínims, les empreses són públiques, no?, vull dir, s'han socialitzat, llavors s'han tancat la majoria. I és un país italianitzant, aquest segle de presència italiana, iconitzat amb l'arquitectura. Règim tancat per reacció a la guerra. Tercer, país envellit. És un país de vells. Eritrea és un país africà vell. Només hi ha vells amb americana i corbata, que sembla que estiguis a un barri romà. El 70% dels joves han emigrat. Ha hagut una diàspora espectacular, perquè el país està econòmicament aturat en el temps, i no hi ha esperança. I hi ha un altre element, conversant amb la gent, no només això, el tema és que el servei militar és obligatori i permanent. Tothom està mobilitzat de forma permanent. Tots els homes, sí, i dones també. Pensa que la guerra és com l'exèrcit femení curt, ha marcat l'Alfred dels...
No, d'allà. Més, sí.
Doncs allà també és, les dones van ser grans lluitadores, guerreres contra l'invasor, l'ocupant etíop. Llavors tothom està permanent, però sobretot els homes. Llavors això crea una pressió que ha fet que hi hagi una diàspora. Quan parlàvem de Sudan del Sud, molts hotels, restaurants són d'eritreus, Itàlia està plena d'eritreus, Estats Units, els països veïns, Uganda, Etiòpia, Molts han anat a Etiòpia, no? Vam estar junts 30 anys. Bé, no hi ha joves pels carrers, n'hi ha, però pocs, eh? Sobretot hi ha gent gran.
T'havies de moure...
Prenent el sol i prenent cafè.
T'havies de moure de Massaua per trobar gent jove o ni movent-te?
Bueno, en els pobles sí, es manté a les zones on hi ha menys informació, es manté més, però és un país que la gent s'escapa, com també passa a Cuba o a Corea del Nord. La gent es queda asfixiada i també vol noves perspectives, no?
Aterres a Asmara, treus el nas a Massaua i de Massaua te'n vas a veure la reina Kurama?
O sigui, el que se sol fer són aquestes dues ciutats. Asmara, per l'herència italiana, aquests estils arquitectònics, neoclassicisme al segle XIX, art déco dels anys 20 i aquest estil futurista als anys 30. I després vas a Massaua per veure la costa. Hi ha molta gent que va fer snorkeling. Allà, com hi ha poca indústria, s'ha anat a Norris, doncs l'ecosistema està dels més pristins i més verges del Mar Roig, no? Llavors, la gent solia anar a fer snorkeling. Tot això està molt regulat. Cal molts permisos per moure's pel país, per sortir, per entrar.
Molta burocràcia.
Tu no ho veus, però estàs constantment observat. De fet, el govern demana que tinguis uns permisos, els visats no són massa fàcils, però la gent d'aquí hem d'anar a París a fer-lo. Et truca a l'ambaixada, et fan dues entrevistes telefòniques, preguntes de tota mena, per què hi vas, tal... Això ja t'excita, no? I dius, això, i li ha quel queixós, no?
Els deus semblar estrany que hi vagis, no? Que algú hi vulgui anar.
Bé, a veure, rep un cert turisme. És menys turístic Guinea Equatorial, l'antiga Guinea Espanyola, però, bé, sí, és un país policíac. És un estat d'espies, policia, sí, que tothom és informant. S'ha creat un estat de control absolut uns amb els altres i hi ha com una espècie de bogeria generalitzada.
Deus percebre que sempre hi ha algú mirant a través de les finestres,
sí,
no?
Sí, sí, ja et dic, per sortir d'Asmara cal un permís que te'l demanen durant el camí.
Que hi ha controls.
Controls, però de gent, de funcionaris. No hi ha militars ni una presència policial que tu veus massiva, però...
D'aquests vells amb corbata.
Sí, 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 amb bigoti, sí, sí, semblen els nostres avis.
Què vols dir?
Bé, que són gent clàssica, no? Vull dir, són com personatges d'abans.
No ho has dit per res, això, el bigoti?
Bueno, els dos tenim bigoti, vull dir, som romàntics, no? Llavors, a Massaua cal també i tornar a sortir. I, a més, has de trobar el funcionari que et segelli abans de sortir i entrar. I si el funcionari no està, és tan kafkià tot plegat i és part de l'encant. Lògicament, per moure't et cal alguna empresa reconeguda pel govern que et mogui. Llavors, jo, després de fer aquests clàssics, que són el que tothom fa, el que se'n diu en anglès els must, després, què més hi ha? Bàsicament, el mercat més gran rural, que és a Querén, que és en el centre del país. Querén és una ciutat també, és la ciutat d'estiueig dels italians, perquè és una zona més allunyada de la capital, una zona rural, amb molts arbres fruiters, ple de cítrics, sembla que estiguis a la campanya italiana... I allà els italians anaven a passar les vacances amb un tren que unia la capital amb aquesta ciutat i els dilluns hi ha un mercat molt important.
Això és territori dels Vilent.
Sí, els Vilent, que quan jo vaig demanar a aquesta empresa local que m'organitzés la ruta, va dir, bueno, caldrà demanar permisos, hi havia informacions contradictòries, si pot anar, si no es pot anar, finalment es va poder anar. I llavors, un dels comentaris que em van dir, encara es venen postals amb dones nues de l'ètnia Vilent. I vaig dir, molt bé, molt interessant. O sigui, la informació que em donaven, sí. O sigui, els italians van caure de genolls, no?, davant la bellesa de les dones Vilent. Actualment els Vilent s'han cristianitzat o islamitzat i aquella nuesa de principi del segle XX ha desaparegut. Potser ho pots trobar en algun poble molt aïllat, però... van tapades, però certament són molt boniques i es decoren els cabells d'una forma espectacular, amb petites joietes d'or i peces d'ambre del Bàltic, i són gent molt agradable i amb una arquitectura feta de pedra molt, molt bonica.
Ara les dones són conegudes per les seves vestimentes acolorides, les anelles en nassals d'or, de coure, d'argent, també dels tatuatges de henna...
Sí, sí, però les faccions són molt boniques, són faccions semítiques, molt fines i un color de pell, el color oliva. I els dilluns hi ha el gran mercat on venen gent de l'interior, d'ètnies nòmades, els Vilent també s'apropen. El paisatge és bonic, al ser un país relativament petit, t'apropes a tot arreu amb una certa facilitat.
Què s'hi ven, Joan, en un mercat d'un país on, on l'economia està aturada, clar?
A veure, està aturada, però...
Hi ha taronges, hi ha els cítrics que deies que esmentaven,
sí,
no?
Sí, també hi ha productes que entren pels ports d'estranquis des de Iemen, i de Iemen venen de l'Orient, no?, de Xina, i productes manufacturats hi ha de tot, des de xancletes fins a teles, també hi ha joieria, hi ha ceràmica, com a tot arreu. Encara es preserva bastant l'artesania pròpia, perquè la manca d'indústria, però els productes d'importació també penetren amb força per tot arreu.
Hi ha de tot i hi ha tothom, perquè hi deuen baixar, doncs, això que dius, no? Gent d'arreu, tigrers, tigrinyes, afar, sí. Vilent, Hedarab...
Sí. Els tigrers són els camellers, són gent seminòmada i venen amb tots els ramats de dromedaris, i bah, això dona molt de joc al mercat ramader. I està interessant. Aquestes dones sí que preserven els piercings nasals, d'or, tota la gent gran. I els homes es destaquen pels seus pentinats afro, tipus el Jackson 5, com els afar del Danakil, que hi ha una part també de Dankalia, del Danakil mític a Eritrea, però que està tancat al turisme, 100%. O sigui, les zones, les províncies obertes, són la central, on està la capital, la costa, on està Massawa, però limitat a Massawa, i una mica als voltants, on estan els Rashaida, que són uns àrabs, són altres les ètnies minoritats, que van arribar a finals del segle XIX. És una ètnia emigrada de la península aràbiga.
De fet, és l'única tribu ètnicament àrab.
Sí, sí, són clars. Les dones de 50 anys van amb les escarificacions facials i completament tapades, són wahhabites i són puristes.
Sí, com Aràbia Saudita.
Sí, sí, són d'Aràbia Saudita original, sí, sí. I ara controlen el comerç dels dromedaris, sobretot al cantó de Sudan. I l'última zona que vam poder entrar, que ens va costar molt trobar els permisos, és la regió de...
Barentu.
De Barentu, sí, la frontera... amb Sudan i Etiòpia, que és, podríem dir, la regió sud. I per què anàvem allà? Perquè allà és on es preserven els últims grups de religió africana, que ni s'han cristianitzat ni s'han islamitzat. I bueno, això sempre té el seu interès, a veure qui quedava. Ara és la zona més salvatge, l'última zona on els imperis axumites van entrar tardanament. I, de fet, Barentu ve de Baria, que vol dir terra d'esclaus. La majoria de la gent és de raça semítica, no? Barreja, podem dir, iemenites amb negres, de faccions molt fines. A la zona de Barentu la gent és negra. De fet, aquests de l'agència que em van organitzar, el que parlant de les postals dels pits de les Vilent, em van també dir, semblen nigerians. Són aquests titulars que et diuen i que t'impacten i no te n'oblides mai més, no? O sigui, no van dir, mira, són més foscos que nosaltres, o semblen ben africans, perquè la gent etiòpica, eritrea, no es consideren africans, com la gent del nord d'Àfrica, no es consideren africans, són, no? Els africans són els negres. Ells van dir, són tan foscos que són com nigerians. No sé quin referent tenen dels nigerians o això, però en parlar d'això. I l'objectiu era trobar aquests.
La gent s'hi refereix com els breadbasket d'Eritrea. Es refereix als Kunama. Breadbasket, no sé si...
Però breadbasket, amb tota la humilitat del món, vol dir cistell
sí,
de
sí,
pa.
Sí, sí, cistells de pa, sí, sí.
Però, bueno, pot ser perquè la zona pot ser fèrtil.
No sé si van amb una cistella, clar, vaig pensar, doncs igual porten una cistella que antigament feien servir per posar-hi el pa, vés a saber.
No he sentit mai aquest terme, però bé, és una zona... que és la més salvatge del país.
Per allà remota, passa... aïllada...
Sí, és una zona amb petites collades, amb dos rius, el riu Gash i un altre riu que no recordo el nom, però el Gash és el principal, que neix a les muntanyes de Sudan, i és una zona de maresmes. Segurament aquestes tribus negres, que són d'origen nilòtic, de fet parlen llengües nilòtiques, van refugiar allà amb l'expansió Axum, no? Que és el regne que va venir del nord de Abissínia a les Terres Altes i van expandir el cristianisme i també una forma de vida, no? I una
el
cultura.
El gran regne d'Axum,
sí.
On diuen que es guarda l'Arca de l'Aliança.
Sí, és un d'aquests regnes africans mítics, no? Cristianitzat. I bé, en la seva expansió doncs, anaven absorbint petits regnes i esclavitzant la gent. I els Kunama es van refugiar en aquesta zona, que és on queden els últims ramats d'elefants d'Eritrea. En queden uns 70.
70 ramats o 70 elefants?
No, 70 elefants. La guerra els va acabar.
És a dir, que has de tenir sort per veure'ls.
Sí, sí, jo no els vaig anar a buscar, però es diu que encara en queden i m'han confirmat. Ja anava a buscar aquesta tribu, els Kunama, i una altra que es diuen els Nara. Són les dues ètnies nilòtiques que queden a Eritrea. Són els grups negres, amb el cabell ben arrissat, i que teòricament preservaven elements històrics de la seva cultura religiosa i estructures socials diferents als altres grups ètnics del país.
Zona d'aiguamolls vol dir que les poblacions són disperses, també?
Sí.
Són petits poblats, petits llogarrets.
Així és.
De cabanes, sí. Fetes de fang i palla.
Sí, no era una cosa que ho esperés. L'arquitectura Kunama són estructures semiesfèriques, fetes de pedra, de grans dimensions. Me'n recorden com vivendes celtes de l'antic Cambry, de Gales, no? Que hi ha reproduccions de pobles celtes, d'Irlanda, són molt curioses. Queden molt poques. Les noves són les clàssiques africanes, segueixen sent boniques i barregen el fang amb la pedra, però les més antigues, que encara es veuen i encara estan habitades, són molt interessants. És un altre element a destacar, l'arquitectura vernàcula dels Kunama.
I estan distribuïts per famílies, per clans, perquè
són clans.
Són un matriarcat.
Sí.
La mare és la que marca la línia.
Això és el gran diferencial, és per aprofundir-hi. Jo vaig investigar una mica, hi ha algun escrit antropològic dels italians dels anys 50... S'ha de veure com està la situació actualment. Jo vaig veure les dones andina. Les andines són les mèdiums, és un grup de dones...
Xamans, els medicinaires...
Sí, són una barreja de diverses coses. És un poder... Allà, quan vaig parlar amb elles, em van dir una cosa molt interessant. Vam fer una reunió, hi havia els homes a un cantó i les dones. El nostre interlocutor eren les dones, una concretament. Aquesta dona, uns 50 i pico d'anys, va dir, nosaltres no som superiors als homes, som iguals. I això és característic dels matriarcats. Allà es preserva per aïllament, lògicament amb molta pressió, per estar rodejats de grups islàmics i grups cristians, que això no ho entenen. Com el teu interlocutor és una dona? Els italians mateixos no ho entenien com... Llavors, ells dirigien sempre els homes, que és també un dels elements que ha fet que els matriarcats hagin anat desapareixent a l'Àfrica, perquè amb la colonització les dones van quedar apartades perquè els colonitzadors venien de patriarcats, no? Llavors no en tenien, llavors es dirigien als homes i les dones van quedar apartades i van anar perdent poder. Però aquesta dona ens va dir això d'entrada, som iguals. O sigui, els matriarcats no és que les dones manin, és que són iguals, tenen el mateix nivell. Però com són les dones, els homes o van a caçar o estan o per força física més en treballs més durs de camp, les dones controlen molts elements importants de l'organització social. Tant el tema de passar la tradició oral, no? Perquè són societats que no tenen escriptura, doncs tot és de transmissió oral, i després el coneixement sobre coses útils per la societat, com és curar, tècniques per quina és la millor època per cultivar això, i una part més interessant per nosaltres, els antropòlegs, és la cosmovisió, no? La manera de gestionar, d'entendre la societat i com marcar els moments importants del grup. I això es reuneixen al grup de les andines, que és com s'anomenen aquestes dones sàvies, són un grup de dones amb experiència, entre 45 i 100 anys, hi ha un grup d'unes 8 andines en aquest poblat on vam anar, sobretot després de les pluges es reuneixen i parlen amb la natura, amb els esperits de la natura, així ens ho van més o menys explicar, tot és amb metàfores, lògicament, que les ha d'interpretar per veure cap on anar, o sigui, el tarannà del poble, llavors també ajuden a apaivagar, no?, a conflictes socials, i parlen a través dels avantpassats. Tenen possessions, és un dels altres elements característics de les andines, i bé, la gent les consulta. Jo no ho vaig veure perquè no era l'època. Jo vaig anar a època seca perquè arribar allà en els pobles és complicat. Va ser una zona
d'aiguamolls,
tot s'anega i costa arribar en època de pluja. Però és l'època on passen aquests rituals, és el seu moment de, no? Com aquí el Sant Jordi, hi ha un moment que passen coses, doncs allà passen coses en aquesta època. I són coses que s'han d'estudiar i entendre, però sobretot són per cohesionar la societat, no? I ho fan i ho gestionen les dones, i és un dels elements característics d'aquest poble.
He llegit que la societat Kunam està dividida per clans i que cadascun dels clans més o menys té un rol social i polític. Hi ha alguns clans que són responsables de la pluja, n'hi ha altres doncs, que són els responsables d'evitar que les llagostes o altra mena d'insectes doncs, facin malbé els conreus...
És així, tot gira entorn al més preciat que ells tenen, que és l'agricultura, de la qual mengen. Llavors hi ha un clan, el clan Semma, que fan la pluja, són els que s'encarreguen de controlar les pluges, els altres per evitar les plagues, el Sahel, no? Que tenen quan acaben les collites. I cada clan d'aquests normalment està per un consell de dones i d'homes, però generalment els que marquen el ritme són els grups de dones.
I després que els Kunama tenen la tradició de posar un nom als nounats referit a la petja que han deixat els seus guerrers,
sí,
d'alguna forma.
Sí, més que això, jo el que he llegit és que aquests noms estan relacionats a moments d'impacte en la societat, que generalment estan relacionats amb l'esclavatge, que aquests han patit històricament, però fins a temps relativament recents. Fa 50 anys patien segrestos i raptes als nens i dones.
Pel color de la pell, sembla.
Pel color de la pell, ja et dic, la gent d'Asmara no els consideren eritreus, els consideren com nigerians, estrangers, negres, inferiors, gent bruta. Això és un manta que es repeteix en moltes societats. Són la gent potser més especial del país, i la gent més marginada del país. Ells són els altres, i és l'altre en negatiu, generalment. Van insistir a l'empresa que em va organitzar el viatge per què vols anar allà. És un lloc que no hi ha infraestructura hotelera, que és pesat, no et podem garantir el permís per anar allà, i a més és gent perillosa. Què vol dir perillós? Roben gallines, menteixen, és una cosa que l'hem sentit aquí, amb minories, com bé sabem, no? Un és perquè l'altre és, no? Llavors, sempre totes les societats necessiten un enemic per cohesionar-se, llavors, ells van ser d'on es van nodrir el servei de les classes dominants d'Asmara. Anaven fins i tot a aquella zona des del regne d'Aksum, no? Gondar i tot això, anaven a buscar, era una cantera d'esclaus.
Tornant als noms, per exemple...
I els noms, els dies de raig o les coves on ells s'amagaven, les èpoques d'on patien més ràcies esclavistes, doncs ficaven el nom per recordar aquells moments, no? O sigui, és un poble acollonit, acollonit, refugiant-se als aiguamolls, a les muntanyes.
Allà, han estat perseguits
i tan marcats i tan traumats, doncs, que els noms seus estan relacionats en aquests moments d'atac, no?
Per exemple, Surapa refereix a la incursió contra el ramat de l'enemic mentre bevia aigua del riu. Ajuar denota l'atac contra el ramat de l'enemic mentre dormia al corral durant la nit. És a dir que...
Sí, sí, però ja et dic, són els altres grups que els ataquen amb ells. De fet, ells, els seus ramats han desaparegut perquè, com no tenien cap mena de protecció de l'Estat, a pesar de que ser súbdits, els veïns els anaven a robar, les dones, els nens i el bestiar. El bestiar ha desaparegut. Per tant, no hi ha dot entre ells, perquè no hi ha bestiar per pagar la dot. Ara es fan servir altres sistemes, però no hi ha bestiar. Els Kunama han perdut el bestiar per aquests robatoris. Que et robin la teva economia impacta tant que tu anomenes el teu fill en aquell moment. Llavors s'ha de contextualitzar això. Això és el que he llegit i el que m'han transmès ells a partir de la petita incursió que vaig fer ara.
Veig que et fan falta més hores de xerrar a la vora del foc, per això amb els Kunama no vas quedar satisfet.
Home,
tot, Joan.
Primer va costar molt arribar-hi. Fins l'últim moment no ens van donar permís.
Et van advertir.
Sí.
Com és que vols anar allà?
Sí, però ja saps que un és un caníbal i vol carn fresca.
Sí, sí, està clar.
I quan més t'ho impedeixen, més hi vol anar.
A mi em fa ser respecte, quan vens. Això, el canibalisme, tinc a veure si...
No, per definir d'alguna manera aquesta...
Aquest afany, aquesta falera...
Sí, del desconegut i el redescobrir, perquè els Kunama físicament tampoc et diré que és una tribu, un pilot, és una muntanya, o com hem parlat, les tribus de Sudan del Sud, tampoc no tenen res destacable, a part dels pentinats de les dos, i les faccions que són diferents a la resta d'eritreus, però aquest element de resistència el fa molt interessant i curiós, no? I cal anar-hi per descobrir. Descobreixes i després, però lògicament et dona un temps limitat. caldrà tornar-hi, lògicament. No és un gran destí, però és interessant anar-hi algun cop a la vida, i ara teòricament serà més senzill, no?, a partir d'aquesta pau, tot i que un s'ha de mentalitzar que no és un país a l'ús.
A Joan Riera i el seu viatge a Eritrea, i en concret amb els Kurama. Moltes gràcies.
A tu, Toni.
Fins aviat, Joan.
Fins la propera.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Aquell vespre de febrer vaig sortir de casa decidit a fer una cerveseta a la fresca. La temperatura exterior era ideal, com corresponia a l'època, i no era pas cosa de quedar-se a casa. Tot just arribar a la zona de bars, tanmateix, ja vaig percebre una atmosfera més moixa que de normal. Sec en una de les taules al carrer i tot d'una ve la cambrera i em diu «No beer today». «Com?», replico automàticament. «Buddha day», dia budista. Vaja, sempre m'enganxa la prohibició despistat, precisament quan més de gust em ve la cervesa. En fi, com que la fresca s'hi està bé, vaig demanar un suc de taronja, que va resultar ser d'aquests de tetrabric, i vaig preguntar a la noia de quina diada exactament es tractava. «El Maga Butcha», va respondre ella. Segons vaig saber després, la festa commemora una trobada històrica amb 1.250 deixebles, considerada precursora de la Sangha, la comunitat budista, i és la segona festa més important del cicle anual després del Visakha, que commemora la triple celebració del naixement, il·luminació i accés al nirvana del mestre. En total en són 5 per any, les diades budistes en què et quedes sense cervesa. I a tot això cal sumar-hi altres diades especials, com pot ser la defunció del monarca o aquesta darrera jornada electoral. En companyia del meu trist suc de taronja de tetrabric, vaig dedicar-me a rememorar prohibicions experimentades. Vaig recordar com em van xocar a Tahití les restriccions horàries en la venda d'alcohol, perquè contradeien la lassitud essencial del país. Recordo un grup de nois arreplegant compulsivament cerveses dels prestatges d'una botigueta en el darrer minut. No exactament la imatge de l'ànguida felicitat que s'espera de Tahití. A continuació, vaig abocar un bar de Pondicherry amb tot d'homes enganxats a l'ampolla, un lloc amb un aire de cau de pervertits aïllats del món honorable. I d'allà vaig anar a parar a Godulia, al barri vell de Varanasi, a la vora del Ganges, on l'alcohol estava prohibit a totes hores. I no només l'alcohol, sinó també la carn. Aquest record de Varanasi era més amable i divertit, tanmateix, perquè anava associat a la picaresca de traficar pollastres embolicats en papers de diari i de beure cervesa camuflada en teteres de te. Finalment, el fil de la memòria em va transportar a un lloc molt més llunyà en l'espai i el temps. Suècia, a mitjans dels 70. En un banc d'un parc d'una ciutat de províncies, m'havia sorprès, de molt jovenet, l'aire melancònic d'un parell d'homes fotent-se les cerveses d'un paquet, una darrere l'altra, i el meu anfitrió m'havia aclarit que allò era una estampa comuna, perquè l'alcohol era obsessivament desitjat per la gent, però estava molt controlat i molt taxat pel govern. I molts no el podien pagar a preu de bar. Així que per ells, la festa del dissabte era allò. Un banc al parc i una caixa de cerveses. Als meus 18 anys, i procedent d'un país endarrerit però sense tabús amb l'alcohol, m'havia impactat el patetisme de la imatge en una Escandinàvia que tenia tan i tan idealitzada.
vaig acabar deixant el suc de tetrabric a mitges i me'n vaig anar a casa a obrir una llauna de cervesa. Mentrestant pensava, de què servia el Buddha Day si tothom pot tenir alcohol a la nevera?
Els relats del viatger de la Gran Anaconda en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Geografies, amb Sergi Ramis, periodista.
Sergi Ramis, benvingut.
Hola.
Has visitat mai un oblast?
Un oblast, no. No, perquè jo a Rússia no... Ho he intentat algunes vegades, però trobo masses traves burocràtiques. Trobo que, saps allò que encara fan, que deu ser una reminiscència de l'època soviètica, de m'ha de detallar dia per dia on estarà, m'ha de detallar dia per dia en quin hotel dormirà. Necessita una carta d'invitació...
No entenen, que no ho sàpigues, no ho entenen. No,
no.
No entenen la improvisació.
Quan dius, no, mira, jo és que m'hi estaré en cada lloc el que consideri oportú. Quan vegi que ja m'ho he acabat, canviaré de lloc, però mentrestant no. Ah, no, així no pot ser.
Però Kaliningrad és petit.
No Kaliningrad és superpetit, sí. Estem parlant d'un enclavament rus a la Unió Europea, que això és una cosa bastant insòlita.
D'un oblast?
D'un oblast, és a dir, d'una província russa que no té categoria de república autònoma ni de república federada, sinó de la categoria més modesta administrativament parlant de Rússia, que és l'oblast, i d'una extensió petitíssima. Estem parlant una miqueta més que la comarca del Garraf.
200 i pico de quilòmetres
quadrats. 200 i pico quilòmetres quadrats, tocant a la Mar Bàltica, per qui vulgui més o menys situar-se, al sud de les repúbliques bàltiques.
No és gaire. En el context de Rússia, el país més gran del món, estem parlant d'una superfície minúscula.
Sí, quan parlem de Rússia, a mi em fa rodar el cap una mica les extensions. En primer, això que dius tu, el país més gran del món, però després comences a gratar qualsevol per ells. Petita república és enorme. Noms que ens sonen a nosaltres a invenció de conte, Carapalcàpia, o noms d'aquests, són repúbliques molt grans.
Sí,
que existeixen, no? I, en canvi, Kaliningrad, que és una de les reminiscències de tot aquell moviment de fronteres que va haver-hi al final de la Segona Guerra Mundial, és petitíssim.
Clar, aquesta illa encastada entre Polònia i Lituània.
Sí. Nosaltres tenim, jo crec que tenim una certa sensació equivocada de que les fronteres europees han estat inamovibles des de fa molt, no? Com a mínim des del segle XVIII i així. I la sensació no pot ser més errònia, perquè les actuals fronteres europees, moltes d'elles, s'han generat fa poquíssim. Les més recents, igual les tenim fresques, que són els anys 90, quan s'independitzen doncs, Lituània, Estònia, Letònia, tota la Iugoslàvia que es desfà i sorgeixen doncs, Sèrbia, Montenegro, Kosovo, Croàcia, Bòsnia, les dues Alemanyes, que no ens en recordem, però fins fa no res, hi havia dues Alemanyes i tornen a ser una. No?
De la vergonya.
Si remuntem només mig segle abans, al final de la Segona Guerra Mundial, hi ha un poti-poti de canvi de fronteres motivat per l'avanç soviètic d'est a oest i la reculada, diguéssim, dels exèrcits nazis, que modifiquen totes les fronteres d'Europa.
Clar, per això potser Kaliningrad també s'ha conegut com Kroleviec, en polonès, o sí, com Karaliausius, en lituà, o fins i tot com Regiomontium, en llatí.
Però, sobretot, la més coneguda és Königsberg, que era el nom prussià que tenia. Fins l'any 45, Kaliningrad era Königsberg, era un enclavament de Prússia, que quan Alemanya perd la guerra... Bueno, els russos, a mida que anaven avançant, i aquest era el gran temor de Churchill i dels aliats, a mida que anaven avançant, s'ho anaven quedant tot o anaven col·locant governs satèl·lits. En el cas de Kaliningrad, directament, la van rebatejar, van fer el que tots els historiadors qualifiquen d'una neteja ètnica, és a dir, van expulsar la població d'origen i parla alemanya, i van instal·lar, van afavorir l'arribada de gent d'ètnia russa.
Això va ser la batalla de Königsberg, a l'ofensiva de l'Oder Vístula, de l'exèrcit roig, entre el gener i l'abril del 45.
Efectivament.
Aquí és on la ciutat passa de Königsberg a Kaliningrad.
Clar, la ciutat que ha passat, que la gent pot haver marxat o mort o assassinada, però la ciutat ha quedat amb l'aspecte que tenia, és a dir, la ciutat d'una típica ciutat prussiana. Això no crida l'atenció al nord d'Europa o a l'Europa oriental, perquè més o menys l'arquitectura té certa harmonia. L'arquitectura bàltica, tot i que és una mica especial, s'hi assembla, la polonesa també, i no crida molt l'atenció. Però, clar, podria passar per un poble prussià si no t'hi endinsessis i veiessis que allà de prussians ja no en queda ni un d'alemanys. Els historiadors parlen de neteja ètnica perquè almenys 25.000 persones es van expulsar.
No sembla haver-hi cap dubte, doncs.
No, ja saps això, que de vegades hi ha posicionaments polítics, no? Però quan tu expulses 25.000 persones d'un territori petitíssim en base a la seva condició ètnica, a la seva llengua i a la seva cultura, com ho pots qualificar?
Pues sí. Deu ser l'únic territori rus amb aspecte germànic?
No, perquè pensa que això que van passar, ara seria llarg d'explicar, però hi ha hagut tants moviments de fronteres, igual un dia ens hi podem dedicar tots els moviments de fronteres que va haver-hi al final de la Segona Guerra Mundial, però diguéssim el que era el taló de ferro en aquestes zones frontereres es va generar molt canvi, aleshores sí que es van quedar molts pobles. Hi ha un acudit que expliquen a Polònia, que a mi em feia riure bastant, explicaven un acudit d'una família que tenia la casa situada exactament a la frontera entre Polònia i Rússia i que se'ls va presentar una comissió governamental i va dir, miri, això no pot continuar, vostès han de decidir o pertany a Polònia o pertany a Rússia. I ells van dir, no, a Polònia, que a Rússia fa molt fred. sempre explicaven això per posar en evidència que les fronteres eren molt làbils en aquestes zones on que va ocupar el taló d'acer.
M'imagino que els kaliningradesos no deuen tenir la vida fàcil, vivint en aquesta illa russa enmig de...
Per una banda, el govern rus ha donat moltes facilitats per instal·lar-s'hi, perquè, clar, pel govern rus és una bona oportunitat tenir una sortida a un mar que no es glaça, que això és importantíssim per ells. Molts dels moviments geoestratègics que fa Rússia són per adquirir sortides al mar amb mar que no es glaci, perquè pràcticament tot el seu mar es glaça, i això és molt complicat. Per tant, hi ha hagut un afavoriment de que hi arribi la gent. Per les empreses es va crear una zona especial econòmica, el que en el seu moment es va dir el Hong Kong rus, que no ha acabat de quallar, però sí que és veritat que s'hi van instal·lar empreses de prestigi, de cotxes molt coneguts i d'alta tecnologia, farmacèutiques, d'investigació científica, i això normalment vol dir feina ben pagada, molt més ben pagada que la resta de Rússia, i els efectes perversos que té la vida en un lloc que és un port franc, que està completament envoltat per la Unió Europea i que també fa arribar elements indesitjats.
Clar, això vol dir que qualsevol mercaderia que vulguin fer arribar per terra doncs han de passar per Europa, és a dir que...
Sí, té molta complicació, i arran de que aquests darrers anys la Unió Europea i Rússia han entrat en molta tensió econòmica per les sancions econòmiques que s'han anat aplicant mútuament, que jo no et vendré fruita, doncs jo no compraré no sé què. Clar, perquè un camió carregat de pomes arribi a Kaliningrad,
doncs
ha de travessar o Polònia, o Lituània, o Letònia, o de vegades dos països.
En el moment anem amb avió.
Hi ha un aeroport internacional, però és petit, és més una base militar, que tots els analistes diuen que en realitat el que fa és amagar míssils de creuer que podrien arrasar Europa Occidental en qüestió de minuts, perquè imagina't el poc recorregut que necessiten per arribar a Alemanya,
ja
França...
Ja són dins, no?
I en canvi, és curiós que la Unió Europea sobre aquest tema passa de puntetes, perquè, clar, Putin no és un tio extraordinàriament negociador.
No ho sembla.
No és una de les característiques que el distingeixen. I llavors, si treus el tema militar, la cosa pot anar ja pel pedregar. Llavors, què fan? Els hi van fent la punyeta, no? Ara tanco la frontera, per exemple, a Polònia, la gent de Kaliningrad, per anar a divertir-se, per anar a esplaiar-se una mica, el que feia era passar a Polònia, que era un viatge d'un quart d'hora. Va arribar un moment que Polònia va dir, doncs saps què, ara haureu de treure visat. Clar, tu no trauràs un visat cada divendres per anar a fer una copa, no?, a Gdansk o on sigui.
És una mica compromès, no?
És una mica compromès. Sí. Llavors, què passa? Que els kaliningradencs es troben molt tancats en aquesta petita illa. No és una ciutat que tingui molts atractius, té platja, la qual, pels supòsits dels russos, és una platja càlida, perquè amb el que tenen...
És amb aquells que es banyen en forats al glaç.
Sí, havia estat un lloc d'estiueig en les darreres dècades, sobretot de la Unió Soviètica. Ara no hi van gaire perquè la criminalitat ha crescut molt, és un dels efectes indesitjats d'aquesta, diguéssim, expansió econòmica que ha viscut Kaliningrad. Arriben molts diners, amb els diners
ja se sap,
i arriba la delinqüència tot, també. Sí? Més es dona la circumstància de que, com a tota la costa bàltica, Kaliningrad és rica en ambre. L'ambre és aquella resina procedent dels pins, fossilitzada de temps pretèrits, de més de 300.000 anys d'antiguitat, i la costa bàltica és la més rica del món en aquest tipus de resina, que és molt preuat per joieria, que val molts diners, precisament perquè és molt antiga, perquè d'ambre groc d'aquests es troba a la costa xilena, en altres llocs del món, però l'ambre bàltic és molt cotitzat. És com si diguéssim els diamants d'Holanda, no? Més raons perquè hi arribi la criminalitat organitzada a remenar l'assumpte.
Així, si vas a la platja, et pots quedar sense banyador, o només amb el banyador.
Es veu que darrerament de banyistes n'hi ha pocs a Kaliningrad perquè la sensació d'inseguretat és molt elevada, sí.
I algú parla de devolució? Alemanya no reclama el retorn d'aquella ciutat que va ser seva?
Ho diuen en privat. Saps que mai hi ha declaracions públiques sobre el tema del retorn, però és un tema que està damunt de la taula perquè és realment una anomalia. És una anomalia que a Rússia li va molt bé, per motius geoestratègics, econòmics, etcètera, que ja hem comentat, però és una anomalia. Llavors, Alemanya en parla, però això, ningú vol despertar
amb la boca petita
l'or rus que s'enfadi. Hi ha economistes, sobretot, que aquests, sota el meu punt de vista, de vegades somien truites, que diuen, no, és que Rússia té un deute econòmic molt gran amb Alemanya i una manera d'aixugar aquest deute podria ser retornar-li Kaliningrad.
Vendre's Kaliningrad.
A mi em sembla somiar truites, com dic, perquè quan tu tens una base de míssils al cor d'Europa, que és una amenaça constant i que et dona cartes guanyadores...
Que, no estan vendre.
Saps? Que no cal ni que la diguis l'amenaça. Tothom ho recorda, no està en venda. I a més hi ha aquest tema que no és menor, eh? Aquest tema de tenir un port que no es glaci és molt important per Rússia.
A més, si Rússia tornés Kaliningrad, això podria obrir la caixa de Pandora. És a dir, que això, podrien sí. haver-hi moltes altres reclamacions.
Això és com tot. A la que s'obre un precedent, a darrere és Montacua. Allà mateix, Finlàndia va perdre una part petita, però molt significativa culturalment, de la Carèlia, a mans russes, que encara està en mans russes, amb la fi de la Segona Guerra Mundial. Clar, si Rússia torna a Kaliningrad a Alemanya, els finesos podrien dir, ei, el meu tros també me'l tornes, no? Polònia té trossos que reclama, i hi ha trossos molt conflictius entre Moldàvia i Romania... Bé, la cosa es complicaria bastant. Jo crec que la Unió Europea, tot i que ho pugui semblar, no li interessa molt que s'obri aquest meló.
Això és més complex, Sergi, que resoldre el famós problema matemàtic dels 7 ponts de Königsberg.
Que era?
Origen de l'anomenada teoria de grafs. Es veu que volien organitzar una desfilada, els habitants de Königsberg, i llavors es van plantejar si era possible recórrer els 7 ponts de manera que només es passés per cadascun d'ells un sol cop. I llavors això va generar un problema matemàtic que va resoldre Leonhard Euler el 1736. Va demostrar que no era possible.
No es pot.
No es pot.
Mira, m'has tret una feinada de sort.
Sergi Ramis, moltes gràcies.
Gràcies.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
Som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debo i qui us parla, Toni Arbonès. Tots nosaltres estem contents d'haver pogut compartir un dia més amb vosaltres. Gràcies per ser-hi. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.